Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Bon dia a tothom. El 90% dels ancians que viuen en residències geriàtriques de Catalunya ja han rebut la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19 després de poc més d'un mes des de l'inici de la campanya de vacunació, segons dades facilitades per la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas. I segons avança TV3, el Procicat anunciarà aquest migdia un canvi en el confinament que passarà del confinament municipal al comarcal i ampliarà les franges d'obertura de la restauració, entre d'altres mesures. Les mesures actuals, vigents des de fa un mes, es van aprovar com a pla de xoc davant l'empitjorament de les dades després de Nadal i es podrien relaxar ara que han baixat els contagis i s'ha estabilitzat el nombre de malalts a les UCI. I avui també s'ha de decidir si s'administra o no la vacuna d'AstraZeneca a les persones més grans de 65 anys per evitar complicacions per la Covid. Sanitat sí que ha descartat posar aquesta vacuna, com a mínim, als majors de 80 anys. I alerta per les baixes a les meses electorals. La Junta Electoral es planteja ara reclutar voluntaris pel temor d'una allau d'absències. Més de 16.000 persones designades ja han recorregut la seva sol·licitud. I avui recordem que és el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer. Diuen els experts que en els propers anys es diagnosticaran més casos que en un any normal, perquè a causa de la Covid no s'estan fent diagnòstics. I també us expliquem avui en clau cultural que The Weeknd actuarà a Barcelona, serà el proper octubre del 2022. Les entrades sortiran a la venda aquest dilluns, l'endemà de la seva participació a la Super Bowl. I acabem amb aquesta notícia. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, presideix aquest migdia una sessió en què es clausurarà tot un procés de 3 anys per al reconeixement d'un miracle atribuït a la intercessió de la Beata Carme del Nen Jesús, fundadora de les franciscanes dels Sagrats Cors. Doncs nosaltres deixem aquí la informació, com sempre, com ja saben, ens actualitzarem d'aquí una hora, quan ja siguin les 11 del matí.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Per fer el país que volem, necessitem ser lliures.
Treballar sense rendir-se.
Fer un país més fort, competitiu.
Solvent, independent.
I fer-ho amb la primera presidenta de Catalunya.
Perquè l'únic camí real és la independència.
Junts per fer-ho que pensem.
I ser el que sentim.
L'1 d'octubre vam votar ser una república independent. El 14 de febrer tenim l'oportunitat de fer-ho junts.
Per això us demano que treballem junts per fer el país que volem ser.
Junts per fer, junts per ser.
Vota Laura Borràs, presidenta. Vota Junts per Catalunya.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010.
Doctor Gutiérrez, ¿qué recomienda para el malestar en huesos y articulaciones?
Lo tengo claro, recomiendo usar un producto formulado a base de cúrcuma, ortiga y arpago fito, ingredientes naturales que contribuyen a aliviar molestias en músculos, huesos y articulaciones.
Mialtrim es un complemento natural en cápsulas vegetales que cumple con estas condiciones. Pide Mialtrim de Laboratorios Marnis, en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, què tal esteu? Són... On portes la mascareta, Toni? Si la portes al front, pràcticament. Ai, Déu meu! Són les 10 i pràcticament 5 minuts. Esteu escoltant l'edició número 299 Quins nervis! Les campanades, les camp... No, campanades no. Que demà fem el 300. I, per tant, demà ens toca ballar.
Cinquenters. Sergi Mas.
Bon dia, família. Me'n vaig a Pineda de Mar. Estefania Burgos, bon dia.
Bon dia.
Ella és la productora executiva del programa i un somriure amb potes. És així?
Ai, sí, sí, sí. Sí. A més, ara ja que estic segura que demà sortiré...
Demà surts, eh?
Demà esperit del... Sí, sí, sí.
Demà
sí.
Et donen l'alta de la Covid.
Sí, passi o del el que passi,
O del Covid, passi sí, el que passi, surto. Perquè ahir ja et vas posar una mica seriota i vas dir, què passa aquí, què passa?
Home, és que quan vaig parlar amb el CAP em van dir, no, el dia 11. Digo, hola? No. Que jo estic bé, jo no tinc cap símptoma, no tinc res, estic més que bé.
Ja tenen sabor, les teves coses ja tenen sabor, ja pots assaborir un plat de llenties, encara que no t'agradin, te les podies menjar. Era una gran excusa sí. Per dir, mira, puc menjar llenties i com que no noto el sabor ja me les he menjat. He fet la foto, ja l'he pujat a Instagram, etcètera. Vale.
Sí, sí, sí.
Bueno, un cas més de Covid, positiu, amb símptomes, perquè has tingut símptomes, però no has hagut d'ingressar. Important.
No, això és important, que he estat a casa i he estat bé, ha estat tot lleu.
Molt bé.
I jo i els meus pares, o sigui que, mira...
Bueno, i la iaia?
Superbé. Bé, a casa, bueno, a ella li costa una mica més de remuntar, però bueno, bé, ja està. Ahir ja estava una mica... Saps com quan els nens estan xinxosos?
Xinxosos?
Sí. Pues...
Tens una facilitat especial amb acabar... en donar sufixes a les paraules, també una paraula que dius molt, i no sé si te n'adones, que és molestoso. Hi ha vegades que dius un poco molestoso. Bueno, quan els nens estan xinxosos. Molt bé.
Sí. Ahir ja et demanava que podia menjar xocolata, bueno, que tinc un pot de llet, bueno, que no sé què. Això ja és que està superbé.
Aviam si està embarassada, la iaia.
No, imagines.
Bueno, família. Avui és el Dia Mundial del Càncer. Avui és el Dia Mundial del Càncer, dia 4 de febrer. No només hi ha Covid. Hi ha moltes més malalties, majoritàries, càncer, i minoritàries, moltíssimes minoritàries, que no han marxat, eh? És a dir, el Covid ha posat els colzes, com la típica persona que li agrada molt sortir a totes les fotografies, ha posat un colze, ha posat l'altre, espera, pam, i ja està. I està a l'aparador. I no s'acabarà demà. Però el càncer, és una malaltia complicada. Forta. Aquest any, a Espanya, les previsions, segons l'any passat, hi hauran més... A Covid, a Espanya s'han mort, de moment, oficialment, 60.370 persones. 60.000, no són poques, eh? Abans d'ahir van morir a Espanya 728. Són moltes. La xifra, la fredor de la xifra, diu, bueno... Ja està. Eh? No, són moltes, 700 abans d'ahir. És la mateixa fredor amb la que escoltem les persones que desapareixen cada cap de setmana, que ens moren cada cap de setmana en les carreteres. Quan escoltem el Matías Prats de Torn o el Xavier Coral dir aquest cap de setmana s'han mort a les carreteres catalanes 8 persones o a les carreteres espanyoles 72. Afortunadament aquesta xifra ha baixat perquè la mobilitat està tallada, d'acord? Però són moltes. I del Covid, abans d'ahir, 700 i pico. De moment portem 60.000, però el càncer ens deixarà aquest any més de 270.000 casos a Espanya. 275.000 casos a Espanya. Previsions, una mica més d'homes que de dones, 158.000 homes, 117.000 dones. És molta gent, eh? És molta gent.
Sí, moltíssima. A més, amb noms i cognoms i família,
sí, aquí.
Això
aquí,
a vegades sembla que no, eh? Però ten mare, pare, fill, o sigui...
I el que deixes. De moment, i per percentatges i per número de casos, homes, càncer de pròstata, més de 35.000. Càncer de colon, 25.000. Càncer de pulmó, 21.000. Càncer de bufeta, 16.000. A les dones, majoritari, càncer de mama, 33.000. Càncer de colon, 17.000. Càncer de pulmó, 7.000, pràcticament 8.000. Càncer d'úter, pràcticament 7.000. Bones notícies, home, clar. Això va... La curació del càncer va a més. La supervivència dels pacients de càncer a Espanya, s'ha duplicat els darrers 40 anys. Bé, el meu pare, per exemple, va morir de càncer l'any 77, un càncer com es diu això? Pues mira que bé, ara no me'n recordo.
De pàncreas, de colon...
De pàncreas, gràcies, de pàncreas. A l'any 77. La mateixa malaltia avui dia és molt possible que agafada amb temps... Home, no és que sigui igual que un refredat, però sí. Seria molt més assequible per curar. La medicina avança, però no prou. Aquest any moriran. Hem parlat dels casos a Espanya, 275.000. Aquest any moriran a Espanya més o menys 100, més de 100.000, 110.000 persones. Perdó, els casos que han hagut a l'any 2020. S'han mort 113.000 persones. 113.000 persones, any 2020. Majoritària als homes, pulmó. Majoritària a les dones, càncer de colon i càncer de mama. Per això insistim molt i tant en les revisions periòdiques. Escolta, doncs si és a partir dels 35, a partir dels 35, és una analítica. I la sang et dona tots els indicadors. Cansat una mica, sincerament, no us diré, no us enganyaré, d'aquestes expressions estranyes d'una llarga malaltia. Sé que no és agradable, però el càncer és càncer. I punt. I encara queda molt de camí per recórrer. Encara. Cada dia una mica millor. Com deia l'insigne Woody Allen, una de les millors paraules o la seva paraula predilecta, quan li van fer una entrevista i va dir la meva paraula predilecta és limpio. Quan patia càncer i, bueno, li van dir vostè està bé, ja ha passat. Des d'aquests micròfons, com sempre, la màxima naturalitat, la màxima efectivitat a les persones que pateixen, i especialment, no només el que pateix, sinó les persones que viuen i conviuen amb els malalts de càncer. Possiblement d'aquí 100 anys, no hi serem, però d'aquí 100 anys el càncer serà una mena de... Home, no tant, però igual un refredat. Però encara no. Alerta, inspeccions habituals, revisions habituals i molta força a les persones que ho pateixen, que estan a casa, que poden estar ara mateix al llit d'un hospital i dir, jolín, el maleït bitxo. Sí, família, el maleït bitxo. És aquesta. Molta força i molts ànims. La vida continua. I seguim lluitant contra el Covid i contra el càncer. Avui parlem de diners amb el professor Jordi Mabres i parlem d'una cosa que cada vegada està més de moda, que és donar el cos a la ciència. Carai, Sergi, quin dia... Bueno, escolta'm, són temes que estan al dia a dia. Què vull dir amb això? Bueno, tu t'acabes morint i tens la possibilitat, o no, lògicament, només faltaria, de donar el teu cos a la ciència. I és un tema que té moltes arestes, eh? Té moltes arestes. És complicat. També hi ha un cert negoci sobre això, eh? El negoci dels cossos. Com estem? Família, són les 10 i 15 minuts. Tenim moltes coses per parlar. Vinga, això és Inquilters.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Money.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a pound, a buck or a pound is all that makes the world go round, that clinking, clanking sound.
Sempre que escolto aquesta canció, tinc al cap la imatge de Jordi Mavres, tranquil, assegut, a un sofà, amb la seva barba, amb el seu gos, amb la seva gossa, millor dit, fent-li carícies i parlant amb nosaltres. És així, Jordi Mavres, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Quasi al 100% has encertat.
Què he fallat? Què he fallat?
Pues que ara estic aquí al despatx i antes la tinc a la meva gossa, la Bruna, amb mi, però fa una estona estava gaudint de la seva companyia, sens dubte.
Sí, sí, sí. I ella més... Jo crec que ella estava més contenta encara, eh?
Pot ser, segur.
Segur. Jordi, avui tenim un gran convidat, que és el senyor Antoni Delgado.
Correcte. Uh-huh. I, a més, és el president del Círculo Equestre, uh-huh. que, com explicarem avui, és una institució tradicionalista, però que amb la seva incorporació, doncs, realment està fent un canvi molt important. Si em permets, diré quatre paraules del senyor Delgado.
Com si són 10 o 50.
Que té els seus antecedents positius. I el senyor Delgado és llicenciat en dret, és màster en dret internacional per ESADE, és doctorat en dret cum laude també per la Universitat Ramon Llull d'ESADE, i la seva activitat professional va arrencar al món de les telecomunicacions, treballant a Menta, a Mena, a Una, a Ono, de Visió... Sí, sí, tot... Sí, sí.
Quins noms, quins referents tan recents, eh?
Exacte, sí, però és així.
Sí.
Després va passar al sector financer,
sí.
Va passar per CaixaBank, amb l'àrea jurídica, amb uns temes molt concrets,
sí.
I finalment va acabar el de salut, com a responsable jurídic de l'Hospital Clínic.
Uh-huh.
Aleshores, des de l'any 2000, va estar col·laborant amb ESADE, que és amb una de les seves passions, que és la formació, on des de l'any 2012 és professor adjunt de la Facultat de Dret. Per cert, també és director del Diploma Legal 360 graus i del Màster en Dret Internacional dels Negocis.
Molt bé.
La seva vessant associativa és molt llarga, però no la podem dir tota perquè no tenim temps, com saps.
S'acaba a les 11 el programa, sí. Sí, sí.
Però des del 2005 ha tingut una vinculació molt, molt, molt intensa amb ESADE Alumni, d'on actualment és el secretari tècnic. També ha estat i és vicepresident del Col·legi d'Advocats de Barcelona. I a més d'altres col·laboracions, doncs, el Círculo Equestre està present des de l'any 2008, per tant ja fa 12 anys, 13, quasi bé, i aquí ha estat com a vicesecretari, com a secretari, com a vicepresident, i des de fa un any i escaig, doncs, com a president. Benvingut, senyor Delgado. És així?
Molt bon dia.
Com perquè ara digui que no. I tant, que és així. Què tal, senyor Delgado? Bon dia.
Puntualitzar un tema que del Col·legi d'Advocats soc vicepresident d'una comissió, no del col·legi.
Ah.
Però sí, sí. És veritat tot el que han dit.
Vale.
Sí, moltes gràcies.
Té vostè tota la credibilitat, senyor Jordi Mavres.
Moltes gràcies. Bé, Antonio, bon dia. I com a president del Círculo Equestre, ens agradaria que poguéssiu explicar-nos als nostres oïdors, doncs, una miqueta què és el Círculo Equestre.
Molt bé, primer lloc, moltes gràcies per deixar-me compartir amb vosaltres aquesta estona i deixar, pues, explicar una mica més en detall què és el Círculo Equestre, que a vegades potser sona una mica estranya, i sobretot pel seu nom, no?, perquè tothom, pues, potser em pensa que hi ha cavalls, que
sí.
no hi ha cavall, ara explicaré, si voleu, l'origen del nom.
Vale.
El Círculo Equestre és un grup privat de l'estil anglès, on la gent, doncs, va relacionar-se, que té, pues, unes instal·lacions, doncs, molt boniques al centre de la ciutat, i per l'altre costat també considerem que és una institució de la societat civil, no?, que està al servei de Barcelona i que també vol, doncs, generar debat respecte a Barcelona, respecte a la ciutat i una mica contribuir a aquest debat públic sobre temes d'interès de la ciutat, no? O sigui, tenim aquesta doble vessant, no?, que és per un costat un club i un altre costat també intenta ser, doncs, una institució que contribueixi al progrés de la ciutat.
Antonio, hi ha alguna institució, algun lloc a Barcelona que sigui semblant a l'activitat que desenvolupa el Círculo Equestre?
Doncs jo et diria que no. O sigui, hi ha una institució que és potser és cosina, que és el cercle del Liceu, però és més, està més enfocada a temes culturals, no? Més de temes de la música. Nosaltres fem temes culturals, però també fem molts temes empresarials, econòmics, no? I, però sí que és un, bueno, sí que són molt semblants, encara que el seu contingut sigui una mica diferent. És la institució que més s'assemblaria.
Té un horari concret? Té un horari d'obertura, un de tancament? Jo puc anar sense avisar? Com està ara? Ja sé que ara, clar, el protocol Covid pot canviar moltes coses.
Sí, sí, ara està, bueno, estem doncs, complint normativa, no?
Sí.
És molt important, no?, pels socis que siguin molt estrictes en això. Però al final és un club que en circumstàncies normals està obert 7x24, està sempre obert.
Ah, sí?
Sí, tenim sempre obert. I llavors té dos restaurants que estan també oberts matí, dia i nit. I té unes habitacions pels convidats dels socis. I també tenim una xarxa de socis que són sempre els nostres per tot el món. Tenim més de 200 i els socis que són d'aquestes institucions que tenim correspondència també venen aquí i poden dormir a la institució, no? I tenim pues, a Àsia, a Latinoamèrica, a Londres tenim molts, a Nova York. I llavors, bueno, la veritat és que estem oberts sempre, tenim el restaurant sempre obert i és un lloc on trobar-se, no? I s'ha de ser soci per poder entrar o està convidat per un soci.
Vale, aquí vaig, que s'ha de ser... Vale, o si no convidat, s'ha de ser soci. No sabia jo aquesta disponibilitat semi-hotelera que teniu, de tenir llits a aquesta dependència.
Sí, tenim 16 habitacions, però ja dic, és perquè... Nosaltres tenim també socis, ja, es pot ser soci a nivell particular o corporatiu, no? I també les entitats que són sòcies doncs poden ja els seus convidats allà, no? I... Però al final són 7 habitacions que fem servir per això, no? No és un hotel.
Ja, clar. Què li aporta, entenc que per començar, prestigi, aquesta entitat a Barcelona, a la ciutat?
Home, jo crec que li aporta, doncs, que té un grup de gent que s'estima molt la ciutat i que realment treballa per la ciutat, no? Dins de qüestió de fer moltes activitats, per exemple, ara tenim un cicle de conferències sobre Barcelona, que diem Barcelona Capital, que la veritat és que volíem vendre una mica d'optimisme, no? Vam començar fa un any, abans de la pandèmia,
sí.
I el que ens ha donat és que la ciutat, doncs, tenim la sensació que hi havia una mica de pessimisme.
Una mica?
Una mica, sí. I llavors vam pensar, mira, hem de fer alguna cosa per donar una mica d'optimisme, no? I llavors vam pensar, bueno, quines coses són... O sigui, Barcelona és bona en quines coses, no?
Sí.
I vam començar a fer una llista i ens vam adonar que és boníssima en moltíssimes coses, no? Llavors vam dir, doncs mira, fem un cicle que sigui cada sessió la dedicarem a un punt fort de Barcelona, no? I vam fer en Barcelona, doncs, capital de l'economia, capital de l'emprenedoria, capital de... Clar, surten moltíssimes, no?
O sigui,
sí. És que... Això és un... Quan es posa a fer la llista, no? Videojocs, o sigui, sortien moltíssimes coses i vam pensar, bueno, doncs fem una sessió dedicada a cada un d'aquests sectors per explicar com són, com estan, què s'ha de fer per millorar-ho, per mantenir-ho, no? I ser conscients de que realment tenim una grandíssima ciutat, no? I transmetre aquest optimisme i aquestes ganes de lluitar per la ciutat i perquè sigui sent el que és, no? I això és una de les iniciatives que hem portat a terme i que creiem que contribueix al debat públic, no? I al debat de com ha de ser aquesta ciutat i cap on hem d'anar, no? Per seguir sent una gran capital.
Un organisme que està bueno, pràcticament al vell mig, que jo sàpiga, està allà a Muntaner Diagonal?
Sí,
vale.
A Balmes.
Balmes Diagonal, exactament, sí. Sí. Jo, sense ser soci, un qualsevol oient pot anar un dia qualsevol a fer... a llegir el diari, a, no sé, possibilitats d'obrir... Vale, la pandèmia ens tapa moltes coses i ens priva de moltes coses, però en principi està obert només a socis, has d'ensenyar un tipus de carnet?
Sí, és un club privat i, per tant, vale. Obert als socis. El que passa és que nosaltres fem aquestes, per exemple, aquestes conferències que fem, que, no, de Barcelona Capital o altres activitats, sí que les obrim a la ciutat, no? Perquè és normal que si estem debatant, o sigui, tenim un debat sobre la ciutat, doncs que pugui participar tothom, no? Llavors, això sí que el diari, a vegades, no? On fem el diari, on fem ha dit a la nostra web, i aquestes activitats puntuals sí que obrim a la ciutat.
No m'agradaria a mi fer... Jolín, no m'agradaria a mi fer totes les preguntes, Jordi Mabres, que és el teu convidat, que ens regales als 50ers.
No, però jo com que ve que estàs llançat, jo no dic res, jo ja va bé això.
Dispare.
Perdona. que dic que Círculo Equestre, que és un club que arrenca fa 165 anys,
ala,
ni menys. Tant, jo diria que és una de les institucions de més arrelament o més antiguitat d'aquí de Barcelona. Mm. El que és cert és que des de no fa tant, fa uns 70 anys, esteu aquí on ha dit en Sergi, a l'Almes Diagonal, que ja s'ha convertit en un edifici insigne de Catalunya per la seva forma especial, que li envieu aquella vitrina la peixera, no? Però el que és veritat és que jo he tingut el privilegi d'estar dintre més d'una reclusió de dues i de tres, i no sé com, però hauríeu de permetre que la gent sapigués, o pogués disfrutar i gaudir, encara que fos una estona, d'una visita guiada, perquè realment és una meravella. Això ho teniu plantejat amb el nou programa del vostre equip actual?
Sí, nosaltres, la veritat és que fem algun dia, no?, de portes obertes, i aquell dia sí que bueno, la veritat és que té molt d'èxit, no?, perquè molta gent ve. Jo crec que és un edifici, com dius tu, emblemàtic, molt bonic, no?, que era una família que es deia Pérez Amanillo, que a més va ser la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, no?, durant la Guerra Civil, i també va ser, doncs, un Ministeri de la República, i és un edifici que realment té molta solera, no?, com es diu, i sí que fem algun dia, que potser, no?, com dius tu, podríem fer algun mes de visita, i realment té molt d'èxit, no?, perquè, home, jo convido a tothom que ens escolti, doncs apuntar-se aquests dies, perquè és molt bonic de veure.
Home, totes les conferències que fa, quan les fa José María Gay de Liébana, aquí una persona que ha anat al Círculo Equestre, servidor, a escoltar els meravellosos discursos de... a més, un gran perico, cosa que celebro.
Sí, sí. Jo també, eh? Sí. Soc perico, també.
Bueno, veus, Jordi, ja estàs a un pas de passar-te, de deixar el mal, i passar-te les forces del bien.
Ai. Escolta'm una cosa.
No fa cas.
Teniu al voltant de... Bueno, teniu més ja de 1.500 socis. Uh-huh. Vosaltres estàs com a president de la institució i des de fa relativament un any i poc, no? Uh-huh. Tens un equip de govern que realment és un tim-tim perquè combina persones joves i persones menys joves, però totes tenen un nivell de talent importantíssim. Hi ha personalitats de la vida social, econòmica, fins i tot política de Catalunya, però entre els objectius que té aquest nou equip, digue'm, per exemple, quina intenció teniu en quant al nivell de número de socis, és a dir, preteneu incrementar molt el número de socis o voleu mantindre un nivell més o menys similar, o sigui, créixer però tampoc anar-se'n molt enllà, i què més teniu pensat de fer amb la vostra institució?
Sí, respecte al número de socis, jo crec que bueno, tenim un número que està bé. Sí que el voldria incrementar, però és un objectiu, no?, que, vull dir que jo crec que el que hem de fer és, doncs, tenir una massa social com la que tenim, no?, créixer una mica, i sobretot créixer en, doncs, el que passa amb aquests clubs, no?, o sigui, pensar sobretot les generacions més joves. I bueno, intentar, doncs, creu, sí, clar, tothom va creixent i el que s'ha de fer és un esforç com es fa tot arreu, doncs, de que les noves generacions, doncs, vegin l'atractiu i puguin estar involucrades, no? I aquest és el nostre objectiu, és a dir, mantenir el número de socis, però una mica continuant sent atractiu pels més joves, i llavors estem fent, doncs, moltes activitats, no?, per joves. De fet, vam fer fa, bueno, abans de l'estiu, no?, la primera, diguem-ne, una jornada de reflexió de dos dies, no?, doncs, per joves que considerem que tenen talent, no?, i que poden ser líders el dia de demà, doncs dos dies de reflexió amb personalitats, no?, i que realment fos un debat enriquidor per tots els que participessin. I bueno, estem fent sobretot un esforç amb la gent més jove, no?, per tal de, bueno, de que, sent el que som, doncs, siguem una institució, doncs, que tingui una continuïtat al cicle XXI i que realment sigui atractiva, que ja ho és, perquè tenim molts emprenedors, tenim molta gent de la nova economia i realment a dins, no?, hi ha molta ebullició. Però en respecte als socis no tenim un objectiu de créixer molt.
Amb el que és que poder la composició de socis que hi havien, doncs, no a l'arrencar el club, però durant els darrers 100 anys, per dir alguna cosa, era que els empresaris, doncs, eren gent, doncs, amb una certa edat, aconseguit el nivell a través dels anys, i avui en dia, doncs, realment hi ha gent jove, i quan dic gent jove no vol dir gent de 20 anys ni de 25, sinó vol dir gent de 30, 35, 40 anys, que ja reuneix uns requisits. Per tant, vosaltres ja esteu en aquest camí, perquè em sembla que ja teniu quasi bé una quarta part dels vostres socis que ja tenen menys de 40 anys, per tant, ja esteu en aquesta línia. I, per altra banda, des de fora, dic des de fora, això que esteu fent, de que jo tenia molt clar al cap de que quan parlava de les activitats del Círculo, doncs sempre pensava de que fèieu conferències, reunions,
sí,
o salons. Bé, doncs no.
No?
Jo ara tinc clar que esteu amb el tema del foro de capital, Barcelona Capital, que em sembla genial. Jo l'he viscut, per entendre'ns, el Young Leaders Week, que és això que dius de joves en talent, però esteu fent una colla de coses que aporten, diguem-ne, que activitat, des de Mujeres Equestres a cursos online fins i tot. Vull dir, esteu fent tot un seguit de coses que fan que hi hagi molt més dinamisme i que pugui atraure un públic cada vegada més ampli. Per tant, jo penso que això és un bon èxit, no?
Sí, la veritat és que li volíem donar, doncs, un, no?, centre a totes aquestes qüestions, no? no només fer actes, sinó també donar o fer activitats de relació entre els socis i que tenim per afegir als socis. I, ja ha citat un munt, no? I realment fent tot el fer. Ara hem llançat un programa de mentoring per gent més jove, no?, que mantenen els socis més sèniors. Tenim aquesta activitat. Tenim un grup de dones a la Junta que estan llançant, doncs, unes conferències amb socis de l'Equestre, no?, que tenen trajectòries rellevants, no? També hi ha moltes activitats, doncs, ja no tan públiques, però sí més de treball intern, no?, de relació interna, doncs, en relació també per dones, no?, de temes més de gènere, de discutir temes de gènere, més transversals. Vull dir, sí que és veritat que hem d'anar amb els actes, que és l'activitat més tradicional, estem obrint línies de treball i d'activitat diferents, no?, que també creiem que porten a, doncs, afegir a qui pugui ser soci.
El nombre de socis està limitat, capat en funció de si va augmentant, és progressiu, s'accepten socis, has de venir apadrinat per un altre, quina és la quota? Ja sé que faig moltes preguntes, és un defecte que tinc.
Sí, no, sí que està limitat el nombre de socis,
vale,
perquè s'ha de comprar una obligació i l'obligació, doncs, hi ha obligacions limitades, no?
Vale.
Això sí que, o sigui, arribaria un moment que és un número, diguem-ne, ample,
però, sí,
però, bueno, tenim encara obligacions i sí que es pot créixer, no?
Sí.
Però és veritat que el top estaria als 1.800 socis, si realment ja tindríem una limitació. I si que s'ha de venir apadrinat, socis, i llavors hi ha, doncs, un comitè d'admissió que analitza una mica la candidatura. I res, la veritat és que la quota mensual no és molt, no pot pensar que és molt, però són 100 euros. És una quota extraordinària, no? La qual, bueno, és vull dir, al final és un club d'amics, no? I que el que s'intenta és relacionar-se, passar-s'ho bé, aprendre, créixer personal i professionalment, i això és el que es busca en els socis que volen entrar a l'Equestre.
Bueno, és que estic veient aquí la pàgina web, espectacular. Jordi Mabres, no sé si has anat a alguna habitació, evidentment jo no, però és que habitacions, gimnàs, amb una piscina exterior, mare de Déu, senyor, quina enveja. Ja sé que ara són les 10:33, però quina enveja. Aquesta piscina, gimnàs, espectacular. Espectacular. Jordi Mabres, tu has estat allà, l'has vist?
Sí, i he tingut, jo t'he dit abans, que hi he estat en moltes ocasions i algunes d'elles, doncs, hi he visitat. No he disfrutat, és a dir, no m'he banyat, però sí que he vist les instal·lacions i realment són espectaculars.
Bueno.
Aquesta és la part, diguem-ne, que moderna.
Sí, sí.
O quan abans deia lo de que és per veure, ho referia més a la part clàssica.
Sí, 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 sí.
Però sí, sí, tenen instal·lacions que són envejables, vull dir, és una cosa, és un oasi dins de Barcelona. Per cert, una cosa, com que el programa és d'economia, segur que més d'un dels oïdors voldria saber a nivell econòmic com s'alimenta aquesta fundació. Perdó, com s'alimenta aquesta institució.
Exacte.
Sí, bàsicament de les quotes dels socis, no? Tenim els socis i després tenim un restaurant, bueno, i es pot fer servir el club, no, també per fer esdeveniments, no? Empreses, de tot, o de tenir ciutats. Això és l'altra font d'ingressos, però sobretot amb les quotes dels socis, les que mantenen el club.
Jo crec que fonamentalment és l'aportació que fa a Barcelona, a la ciutat, aquesta institució, aquest club privat, però que jo diria que és una mica de tots, perquè ja és un referent. On és Círculo Ecuestre? Vale, jo abans he dit Muntaner, però bueno, m'he equivocat de cantonada, és Balmes Diagonal. Ha estat un plaer parlar amb tu i amb vostè, i quedem pendents de futures activitats. Veig que demà, per exemple, va Alejandro Fernández, el candidat del Partit Popular, a fer unes xerrades, que també són, a més, transmeses pel vostre canal de YouTube, una cosa que cada dia va més. Això també va més. I, per tant, estarem pendents.
Molt bé.
Doncs, molt bé.
Moltes gràcies i felicitats pel programa 300 de demà.
Sí. Els 50ers tenim una característica especial i els divendres, des de fa uns dies, perdó, uns mesos, posem música dels 50ers. És a dir, serà normal demà celebrar aquest programa amb música. No vull semblar un cebolleta, però, escolta, música de cançons que ja no es fan. És a dir, Luis Aguilé, Diango, Guillermina Mota, con la veu, Frank Sinatra, no sé si el coneixeu, quan la veu té molta més importància que les notes musicals. I això ho farem demà, en resposta a l'audiència d'aquest programa que celebra que cada divendres, i demà amb més motiu, fem aquest especial musical. Gràcies, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Jordi Mavres.
Antonio, gràcies.
Un luxe, Jordi Mavres.
Molt bé, moltes gràcies, Sergi.
Passi molt bé, petons a la Bruna, el gos de la gossa de Jordi Mavres, que és un bé de Déu, gràcies. Com sabeu. Les 10:36.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772. La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar La Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera, o bé visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra? A DirectBus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del país dels Pirineus. Vine a Andorra.
Ràdio Estel. Tens que em molesti aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
El 14 de febrer se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. Per la salut de tothom, hem pres totes les mesures per fer del vot un dret segur. Els col·legis electorals estaran ventilats, desinfectats i s'evitarà que la gent es creui durant l'entrada i la sortida. Segueix les indicacions de la persona responsable de seguretat sanitària del local. L'ús de la mascareta és obligatori tret que et demanin que te la retiris per comprovar la teva identitat. Recorda portar el vot preparat de casa i mantenir la distància de seguretat també a les cues al carrer. Et recomanem que vagis a votar en les franges horàries que s'han establert pels diferents col·lectius. Més informació al 012 o a parlament2021.cat. Generalitat de Catalunya.
A mi la pandèmia més important del darrer segle. El no a tot no és una opció.
La gent està patint.
És el moment de posar les persones al centre.
L'independentisme creix quan és útil. I ser útil vol dir ajudar. Nosaltres, on sempre hem estat, al costat de la gent.
Esquerra Republicana.
Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel,
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Habitualment es diu que no estem preparats per la mort. Possiblement sigui veritat. Puc treure l'adverbi, el puc treure, aquest adverbi, i dir, no estem preparats. Quan veus que sí, és possible que tu facis... Bueno... una bona acció. Tu pensis que és una bona acció. I possiblement ho sigui. Vaig a treure també una altra vegada l'adverbi. Possiblement no. Ho és. Donar el teu cos a la ciència perquè es pugui investigar un munt de malalties, majoritàries i minoritàries, que ens afecten al dia a dia. I que, d'algunes, no sabem ni l'origen, però malauradament sabem el final. Espanya, Catalunya, són països rècord en donacions a tot el món, d'òrgans, de mèdula, de sang, és espectacular. Hi ha vegades que aquestes característiques estan xocant amb altres característiques també de com som. És curiós, és curiós. Tinc comunicació amb una persona de la qual parlarem avui de donacions d'òrgan. És el doctor Alfonso Rodríguez Baeza, del Departament de Ciències Morfològiques. Què tal, doctor Alfonso? Bon dia. Buenos días.
Hola, bon dia.
Setmana passada
sí.
Es va morir un familiar meu i em va dir la meva cosina, hem donat el cos a la ciència. Ja ho va signar feia anys i era la seva voluntat. Això exactament què és? Perquè no va haver-hi ni cerimònia.
Bueno, a ver, en primer lloc, lo que usted ha dit ara fa un moment, jo soc director del Departament de Ciència Morfològica de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona,
sí.
I fem la donació de cos, rebem la donació de cos a la ciència,
sí.
Però no és el mateix que la donació d'òrgans.
Ah, doncs mira, és una cosa que ja no sabia. No és el mateix donar òrgans que donar tot un cos.
Me ha presentado como la parte de donación de órganos.
Sí.
Y claro, no, yo, bueno, como médico, evidentemente, puedo comentarle cosas. Pero claro, aquí no se hace la donación de órganos. Aquí
vale.
La donación de órganos va por una vía.
Vale.
La cual, como usted bien ha dicho,
sí.
En España somos pioneros en cuanto a la donación de órganos y ejemplo a nivel internacional.
Sí, sí.
Por una normativa, una legislación que es muy aceptada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tiene que ver con la donación de cosas, con la donación de cuerpo a la ciencia.
Vale, vale. Yo pensaba que el tema donación englobaba todo y veo que no. Mejor saber y aprender estas cosas de las que, insisto, yo no sabía. Por tanto, tenemos el tema de la donación de órganos, líders, espectacular. Hauríem de tenir una mica d'orgull per això.
I tant.
I donació d'un cos. Què significa, doctor, dar el cuerpo a la ciencia?
Bien, es un acto que hace ciertas personas,
sí.
Diferentes motivos, no está bien estudiado cuáles son los motivos, normalmente es por una voluntad de hacer bien a la ciencia, por muchas veces las personas piensan de que hacen esta donación del cuerpo porque han tenido una enfermedad o una malaltía grave o en su entorno familiar, y entonces el objetivo de esto es, bueno, ayudar a desarrollar lo que es la ciencia, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, las motivaciones son varias, son múltiples. Pueden ser religiosas, no religiosas, pues el tipo que sea. Le va a preguntar a una persona cuál es la motivación por la cual ha decidido hacer este acto, que es totalmente generoso, altruista.
Bien.
Por lo tanto, cuando una persona piensa de que va a ser después de la muerte útil a la sociedad, pues manifiesta esta voluntad de donar el cuerpo. Claro. Cuando se dona el cuerpo, pues nosotros en las facultades de medicina, pues recibimos este cuerpo, tratamos este cuerpo para que tenga la utilidad que ha de tener durante años. ¿Y cuál es la utilidad fundamental? Es, primero, la docencia, el estudio de la formación de nuestros estudiantes. Es decir, que ellos conozcan, aprendan sobre el cuerpo humano. Después está una parte de investigación. Evidentemente que uno no descubre, aunque hay trabajos recientes de estructuras anatómicas que puedan tener una mayor aplicabilidad en la cirugía en un momento actual, pero uno no descubre ahora el húmero o el fémur.
Sí, sí.
Esto ya está descubierto.
Ya está, ya está, sí, sí.
Por lo tanto, en ese sentido, no nos llevemos a engaños. Es decir, la anatomía es muy útil,
sí.
El conocimiento y en investigación se hace, pero no es una investigación puramente anatómica, sino que siempre es una investigación en la cual está aplicada lo que es el desarrollo de la clínica, ¿no? La aplicación a lo que es la medicina activa que está utilizando el médico cada día, ¿no? Y luego está dentro de eso también todo lo que es la formación de posgraduados. Yo tengo aquí en mi departamento, pues ayer mismo bajé a la sala de disección y tenía 5 residentes o gente que están de traumatología, sí. de maxilofacial, que están haciendo disección porque eso les capacita después para poder ejercer con más fiabilidad su ejercicio profesional.
Alfonso, al decir están haciendo disección, ¿qué quiere decir exactamente?
Están en el cuerpo,
sí.
Están haciendo... La disección anatómica es una técnica en la cual uno lo que va haciendo es descubriendo las estructuras plano por plano. Es muy diferente a la disección quirúrgica. El cirujano intenta, con el menos daño posible, ir a la estructura que necesita para repararla, ¿no? O para quitarla. La disección anatómica es al revés, es decir, uno va exponiendo planos como si fueran un libro, va abriendo hojas, va abriendo hojas, va abriendo hojas, y en cada una de ellas va exponiendo las estructuras anatómicas que hay, las venas, los nervios, los músculos, las articulaciones, los ligamentos. Por lo tanto, ese es el trabajo que se hace en la sala de disección, en la cual, yo le podría decir, una intervención quirúrgica puede durar una hora o dos horas,
sí.
Una disección anatómica de la misma región puede durar una semana, ¿Por qué? Porque se hace todo con calma, se van buscando todas las estructuras, cosa que no se hace en la cirugía, evidentemente.
Ya sé que puede resultar un tema un tanto escabroso, pero al no conocerlo y desde mi máximo desconocimiento le sigo preguntando, ¿el cuerpo, el cadáver, está en un estado correcto a medida que pasan los días? ¿Cómo se consigue eso, si es que se puede conseguir?
Y tanto. Es decir, claro, que hay una gran diferencia también con lo que es la autopsia, porque claro, cuando usted antes ha hablado en la presentación,
sí.
Por ejemplo, la autopsia clínica, la que se hace, una persona fallece, se le pide permiso a la familia,
sí.
Porque no se saben bien las causas o por motivos de una enfermedad rara, se pide permiso para hacer una autopsia clínica. En esa se abre, se buscan las estructuras, se hace histología y después se elimina el cadáver, ¿no? Se entrega a la familia y se entierra, ¿no? O la forma que la familia quiera. Luego está la autopsia judicial, que es la que determina un juez para buscar cuál es la causa de muerte, si hay algún antecedente que pueda ser sospechoso de alguna cosa.
Una autopsia sería como una caja negra del avión. Allí se acaba sabiendo todo.
Eso.
¿Sí? ¿Siempre o alguna vez es posible que no se conozca?
Pues claro, pueden haber... Lo que pasa es que actualmente con las técnicas que se dispone en tanto en medicina legal como se dispone en los servicios de anatomía patológica, bueno, se hacen muchos marcadores, se hacen muchas técnicas de estudio y por lo tanto habitualmente se sabe la causa de la muerte, ¿no? Se puede avanzar en el estudio de una enfermedad.
Una persona puede dar su cuerpo a la ciencia en vida, que en principio sería lo normal, lo hace de forma altruista.
Sí.
Ni paga ni cobra. Es decir, yo he decidido esto y que, como sé que mi final, bueno, el final es el que vamos a tener todos,
sí.
No nos engañemos, va a ser así o va a ser más o menos en este periodo de tiempo, quiero que con mi estructura, con mi cuerpo, ¿Se intente qué, doctor? ¿Se intente investigar, conocer algo más? ¿Y se puede conocerse? Es decir, de que en la práctica, ¿qué se puede conseguir de un cadáver que ya no tiene vida? Un cadáver.
Ya, claro, que en eso es lo que estamos. Un cadáver que a mí me llega aquí, que ha sido un donante,
sí.
La Facultad de Medicina, tendrá un objetivo primordial.
Sí.
Pero, ¿qué es? poder utilizarlo para que los estudiantes aprendan la anatomía directamente, no en libros, no en hojas, sino que la pueden aprender directamente aquí. Eso es el primer objetivo, docente. Docente, como digo, no solamente de nuestros alumnos de primeros cursos, primer y segundo curso, también después están los residentes, gente ya médica que está, que puede profundizar en la anatomía para aplicarlo a la cirugía, y luego está también esa parte de investigación que le digo, tesis doctorales, cosas que hacemos de trabajo, de final de carrera, y luego hay una parte también al servicio de la sociedad, que es, por ejemplo, yo he tenido personajes, colegas médicos, que bueno, súper especialistas, que a veces me vienen y me dicen, oye, Alfonso, necesito, porque tengo una intervención muy complicada que no se suele hacer, pues me puedes dejar para poder yo practicar primero en el cadáver, esa, en las incisiones, lo que voy a llegar a hacer. Es decir, estas cosas evidentemente que se hacen,
Claro, quienes, entenderá, doctor, que quienes no estamos acostumbrados parece un poco, tiene su parte, decir, ala, su parte, bueno, que no es escabrosa, que es muy diferente a lo que hacemos muchos humanos, y que manipular una persona como nosotros, que no tiene vida, pues debe tener un punto, bueno, como lo debe tener, entiendo, pues que, no sé, disparo, un estudiante se desmaye al ver un cadáver. ¿Puede pasar?
Puede pasar.
Sí.
Yo, por ejemplo, aquí nosotros, esta Facultad de Medicina, recibimos 320 estudiantes cada año. Somos de las facultades de medicina que más estudiantes ingresa aquí.
Sí.
Tenemos enfermería, tenemos fisioterapia, tenemos logopedia, muchos estudiantes que pasan por la sala de disección. Y yo le puedo decir que igual un caso cada ciertos años sucede. ¿Y qué pasa? Pues normalmente es una persona que puede haber tenido en ese momento pues una un poco más de angustia al principio, pero o que es diabética, o que tiene alguna cosa de este tipo, que pueden haber hecho en un momento determinado una lipotimia, pero no es lo habitual. También hay que pensar de que, claro, para entrar en medicina las notas son muy altas, por tanto, la gente que viene aquí no es gente que a veces no sabía qué hacer.
Ya. No es gente que dice, bueno, me pongo a esto. No, claro.
Y por lo tanto son vacacionales, que eso es muy importante, claro, no es lo mismo.
Claro.
Una persona ajena a este mundo.
Sí, sin duda.
En la sala de disección, por eso nosotros tenemos una serie de normas en la sala de disección. Aquí no es un sitio para que venga la gente a hacer fotos.
Hombre, sí, evidentemente.
¿Feo, no?
Evidentemente, sí.
Entonces, en ese sentido, claro, hay un contexto, y en este contexto la gente que entra a la sala de disección es porque sabe lo que le va a aportar el conocimiento del cuerpo humano. Y con lo que me decía antes,
Claro,
no es lo mismo el cadáver de una autopsia clínica o autopsia médico-legal en el que el cadáver está como está, al nuestro. Nuestro, cuando llega aquí, se prepara, se hace una inyección de unas soluciones de conservación.
Ah, aquí voy.
Y entonces esos cadáveres, yo le puedo decir que por el número de donantes que nosotros tenemos, un cadáver que me ingrese hoy, igual no lo vamos a empezar a utilizar hasta un año más.
¿Qué dice?
Porque ya está conservado, está con los líquidos, y esperamos que se fije, porque si no se estropea. Si hablamos en ese sentido más coloquial.
Sí.
Lo
que siempre se ha dicho como embalsamar el cadáver. ¿Es esto o no tiene nada que ver?
Claro, es el embalsamamiento del cadáver, teniendo en cuenta que no es el embalsamamiento que hacían los egipcios, ¿no?
Vale.
Tenemos un embalsamamiento con unas soluciones, lo guardamos en cámara, y un cadáver pues empieza a utilizarse cuando sabemos que ya hay una fijación suficiente que nos puede durar 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Yo tengo piezas cadavéricas que se utilizan en la docencia, que pueden tener 5, 7, 10 años,
Y se quedan allí, en una sala, en una cámara frigorífica, entiendo, no lo sé,
Antiguamente,
sí.
Ahora sí, dentro de sus oyentes,
sí.
Pues hay algún médico que hemos estudiado en la época mía, por ejemplo, claro, existían, y en algunos sitios todavía en España, en algunas facultades de medicina, están en inmersión, están en formaldehído, en lo que se llamaban las piscinas. Actualmente esto cada vez se ha eliminado. Nosotros hace muchos años que hemos eliminado este sistema de conservación de piscinas.
Pero como unas piscinas.
Y está en cámaras frigoríficas.
Vale.
Que entiéndase bien, no es congelado, ¿eh? No.
Vale, por eso. No, sí.
De lo que es la congelación con el frigorífico de 6 grados de temperatura, ¿no?
¿Están vestidos? ¿No tienen ropa? ¿Cómo se guardan? ¿Hay una pequeña ropa interior?
todo, no, todo fuera.
Sí.
Cuando ya llegan aquí, se hace el proceso de limpieza, se
sí.
hace la inyección, y entonces, pues, no sé, hacemos un lavado del cuerpo y queda totalmente desnudo, evidentemente, todo sí. lo que pueda poner, incluso nosotros cuando ya el cadáver, porque nosotros siempre hacemos una serología, ¿eh?
¿Mm?
Supongo que también va a venir este tema de las infecciones, ¿no?
Claro.
Supongo quién me lo va a querer tratar.
Sí.
Bueno, nosotros cuando llega un cadáver aquí, nosotros le hacemos una prueba serológica
sí.
de hepatitis B, hepatitis C y HIV. Entonces, si esas pruebas serológicas son negativas, entonces el cadáver pues, se va a guardar y se va a utilizar un tiempo después, cuando, no sé, cuando lo necesitemos, un año, seis meses después, Y el cadáver está completamente desnudo, porque claro, la ropa o el,
sí, sí.
incluso el mismo pelo, nosotros si ya sabemos que todo es negativo y el cadáver se va a quedar aquí, porque si no es negativo, entonces informamos a la familia. Y si se hacen cargo ellos bien, y si no lo incineramos nosotros, evidentemente nosotros trabajando con estudiantes no podemos arriesgarnos, ¿no?
Claro, claro. Un cadáver que sea producto de una muerte a través de una epidemia no puede estar allí.
Claro, evidente, ¿eh? Como nos está pasando ahora, que nosotros lo tenemos bastante controlado, pero el tema este del COVID, claro.
Sí. ¿Han notado ustedes un aumento de donaciones de cadáveres por este motivo?
Claro, nosotros no aceptamos el cuerpo. Usted me ha dicho antes que tenía una persona conocida.
Sí, sí, un familiar que, bueno, murió de sí. tema de pulmón y sí, sí.
Esa persona, si hubiera sido delante de mi facultad, yo hubiera preguntado si tenía o venía de un sitio de COVID o tenía COVID, entonces en este momento no lo podemos aceptar, evidentemente. ¿Eh?
Claro, claro, claro. Entiendo, disculpe, insisto, mi desconocimiento. Entiendo que los cadáveres pasan a ser dueños del anonimato, es decir, dame el 5, dame el 3 o dame a Pepe Martín Martínez. ¿Esto desaparece?
No, esto es la ley de protección de
vale.
datos personales. Nosotros, claro,
correcto, correcto.
Tenemos un boletín de donación con toda la documentación
sí.
de la persona, donde está el certificado médico de defunción, está todo, y eso va a una base de datos que después solamente la conoce el responsable de la base de datos, que en este caso soy yo. Que de ahí llevan una numeración y ya está, nadie sabe que se llamaba lo que sea. Lo que sí es verdad, que después esa base de datos nosotros la tenemos que tener actualizada, porque cuando llega un momento, el cadáver o los restos cadavéricos,
sí.
entiéndase bien, los restos cadavéricos, finalmente, cuando ya no tiene utilidad, se incineran. Y entonces la incineración pues queda registrada, evidentemente que se ha habido una incineración ya de los restos o del cadáver, ¿no?
Uf, es extraordinariamente interesante. Lástima que no me quede mucho más tiempo, pero no, se lo digo de verdad, doctor, porque son temas de los que hay veces, pues como, yo qué sé, muchas enfermedades que hay. Mira, ¿sabes qué? Suena la palabra cáncer y ya desconectamos. No. Y esto yo creo que también debería ser así, o también no debería ser así en este caso.
Sí.
Más allá de la pasión o la curiosidad que despierten temas como estos, bueno, son temas que existen y que además a ustedes, a la facultad, les son extraordinariamente útiles y necesarios.
Y tanto.
Y van en bien común. Y van hacia el bien común.
Ya, sin, como el tiempo es muy corto, pero hay una cosa
sí.
que me gustaría precisarle antes de cortar.
Sí.
Es el tema, cuando yo le he dicho, los cadáveres, claro, las personas que donan el cuerpo, ni se les paga ni se cobra.
Sí, sí.
Lo digo porque es totalmente, es un acto totalmente voluntario.
Sí.
Nosotros sí nos cuesta dinero, porque nosotros tenemos que pagar funerarias, tenemos que pagar serologías, eso sí, nosotros sí tenemos que tener unos recursos para poder costear todo esto. Pero las personas, evidentemente, que no les cuesta nada, nosotros no... todos los costes los asumimos nosotros.
Me dijeron que con motivo de estas muertes que están sucediendo, pese a que, lógicamente, ustedes no aceptan ningún tipo de cadáveres que haya tenido COVID, hay una sobresaturación de donaciones de cadáveres en los últimos días, semanas. ¿Es cierto?
Yo no le puedo decir eso porque yo desde hace... Nosotros tenemos una base de donantes
sí.
que ya tenemos registrada de más de 5.000 donantes en nuestra base de datos. Es decir, estoy hablando de personas que han manifestado la voluntad,
ajá.
que tienen su carnet de donante. Cada facultad tiene sus donantes
sí.
registrados. Yo desde hace unos 4 años no acepto nuevas donaciones porque
vale.
ya tengo el compromiso con los que tengo, ¿no?
Ajá.
Por tanto, yo tengo que cumplir. Lo que no puedo hacer yo es, con la capacidad que tengo, que es amplia, pero tengo una capacidad limitada, uh-huh. que no sé, yo estoy recibiendo 60, 70 cuerpos al año, uh-huh. Que un año me recibiera 300. Es decir, no puedo ir acumulando.
Entiendo, entiendo, claro, sí, sí.
Sí, que ahora lo tengo limitado y yo no he oído, no he tenido información de que ahora la gente esté llamando más.
Correcto. Hemos hablado con el señor Alfonso Rodríguez Baeza, del director del Departamento de Ciencias Morfológicas de la Universidad de Barcelona. Un placer, doctor. Muchísimas gracias por la información.
De Barcelona.
Adiós. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. I a vosaltres també, amb aquest tema dur, però necessari, acomiadem els 50ers. Que vagi bé. Adeu.
No has pogut escoltar el programa sencer? Troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.